Matí amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten l'alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Com estàs?
Molt bé, amb moltes ganes, com
moltes
sempre,
ganes,
com tots els dimecres.
Aquí tota vermella, amb una força...
Molt corporativa avui, eh?
Amb un roig encès, no? I avui acompanyats d'una persona fantàstica, d'una persona que, entre altres coses, entre moltes coses, ens ha ensenyat a apreciar la veu a capella, ens ha ensenyat a apreciar doncs, aquests cants de gent, de cors... Ens ha fet avinent la música, la direcció, i ens ha fet apreciar doncs, el Salve Regina, ens ha fet apreciar tota una sèrie de composicions, i res, una persona molt especial.
Doncs hem de dir també que en les setmanes anteriors li vam demanar doncs, a la pianista Glòria Peig que ens recomanés doncs, algú de qui conèixer la seva alegria de viure, i aquesta va ser la seva resposta.
Mira, potser el Josep Vila i Cassanyes, gran músic, compositor, director, ell també es pot explicar l'alegria de viure perquè en té molta.
Josep Vila i Cassanyes, músic, compositor i director, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt content de ser aquí amb vosaltres, ves?
Sí.
Feia molt que no venies a la ràdio?
Déu-n'hi-do, potser 3 o 4 anys, sí, ja no me'n recordo, però sí.
S'ha de prodigar més, eh? L'hem de convidar més que vingui per aquí a la ràdio i conèixer coses, perquè ell no para, ja ho veurem.
No para, per això veurem. Per què no ve tant per aquí, per la ciutat. Primer comencem, com sempre ens agrada, per l'inici. On vas néixer?
Vaig néixer a Sabadell.
A on? A quin barri?
A casa, a l'hospital...
No, jo crec que ja vaig ser a casa de... Som 7 germans, ja vaig ser dels que va néixer a l'hospital de Santa Fe, diria, eh? No em vull equivocar, però diria que l'hospital de Santa Fe, se'n deia abans.
Sí, que ara em tens el taulí per entendre's,
no? Això mateix,
no?
Sí. Però a casa nostra era el carrer de l'Assi, aleshores General Sanjurjo.
Ostres, i tant,
oi?
I tant.
Ara és carrer de l'Assi.
Fa uns quants anys.
El número 106, que era on el pare doncs, tenia la fàbrica. I la casa, i allà vivíem. Ara actualment és una cantonada amb el carrer Turull, que és un edifici de pisos.
Encara hi ha, exacte, ja és un edifici de pisos,
sí,
ja,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I quins records guardes d'aquella infantesa i de la vida, no? Doncs en aquest barri feies doncs, molta vida al carrer, per exemple?
Molta vida al carrer, molta vida al pati, perquè, com us deia, el ser una fàbrica tenia un pati enorme, que en deien el barri, no? El pati se'n deia el barri. Anem a jugar al barri. I allà, doncs, hi traginaven els camions que duien... el material per fer els doblatges i després se l'enduia, no venia el camió del carbó, descarregar el carbó, cap a la caldera, que tot, moltes màquines i algunes parts de la fàbrica encara funcionaven a vapor. I el que més recordo era això, que els amics sempre venien a casa perquè a casa es podria jugar, es podia fer de tot, era com viure aventures.
Perquè éreu tot nois, éreu o...?
I una noia, la Maria Salut.
La Maria Salut.
Sí, la germana, sí. Que fa 6, jo sóc el que fa 7, ella la que fa 6.
Exacte, tu la que fa...
Jo sóc el que fa 7.
El que fa 7. I llavors tu tenies, diguéssim, tenies cura dels germans més...
No, els meus germans tenien cura
de
mi.
Tu. Ah, exacte, al revés. Ara jo ho he entès al revés.
No.
Tu ets el petit.
Jo vaig arribar molt tard i
clar,
vaig ser el mimat de tots, aquesta és la veritat.
Ostres.
Sí, no. Continua sent el petit, no? Perquè això passa moltes vegades.
Una mica encara ho soc.
Veus que ara dic, ostres, el gran. No, ets el petit.
Esclar. I els pares a què es dedicaven?
Doncs mira, el pare, com us deia, doncs, tirava endavant un negoci de textil, concretament una fàbrica de doblatges, que volia dir, pel que jo recordo, jo no, els meus germans hi entenen més que jo amb això, que li duien diferents tipus de fil, amb allò que enrotllats en aquells canutos de
tro,
es posaven amb unes màquines i de dos o tres o quatre fils diferents en sortia un de nou. I això era això.
O sigui, el tèxtil, no? Allò que passaves pels carrers i sempre senties el soroll. Sí. Tu encara havies sentit el soroll dels telers, no?
Sí, perquè a l'altra banda del carrer, si travessaves el carrer Turull, hi havia una fàbrica, una altra fàbrica, i allà encara hi havia telers. Jo recordo aquell xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui que ara no recordaré, potser es deia Cal Flores.
El Flores.
Cal Flores.
Jo hi havia anat allà també a buscar llistons, que entraves allà, mira, podies entrar a peu amb el cotxe, hi havia un gran pati.
Això ho teníem davant per davant. Això
clar,
davant
Cal Flores.
Sí, aquesta barreja de sorolls, i després el gran record del silenci que arribava els dissabtes a la tarda quan es paraven totes les màquines.
I cert.
Era l'únic moment en què estaves despert i senties...
Veritat,
en silenci deies, ostres!
Hem viatjat, ara, en aquella època. Hem visualitzat aquella imatge totalment.
I a l'escola, quina escola vas anar?
Exacte.
Doncs el Cor de Maria, que després es va dir el Col·legi Claret, però la meva generació era el Cor de Maria.
Quedava a prop, tiraves una miqueta amunt.
Sí, dues cantonades.
I algun record d'algun professor, d'alguna classe, d'algun record especial, dels jocs, alguna assignatura...
Records concrets, pocs. Recordo molt els companys i que jo era molt feliç a l'escola. M'agradava molt anar a l'escola. I no sé si estava bé, si estava bé. Potser recordaria un dels professors que vam tenir, el pare Fàbregas... Per la senzilla raó de que sempre és el primer record que em ve, que després d'haver mort Franco, al cap de res vam poder per fi fer classe de català i algunes assignatures en català, i ell era un que si ens portaven bé a la classe, perquè abans hi havia aquests premis, no? Si ens portaven bé l'última estona de classe de literatura catalana, ens llegia capítols del Massa Gran.
Home.
Allà a peu dret, i un silenci i una expectació de veure què coi passaria amb el Massa Gran. I potser és el record més viu i més tendre que tinc del professorat.
I a l'institut? A quin institut anaves?
Al Pau Vila.
I t'interessava la música?
Mira, a mi de petit la música més o menys l'escoltava, m'agradava més o menys, però no...
Quan a casa va ser... no...
Home, a casa, a veure, hi havia la mare que havia estudiat piano, tenia una gran sensibilitat per la música, tots els meus germans escoltaven música i grapejaven, si no, la guitarra, la flauta dolça... Jo sentia música a casa, tothom en feia d'una manera o altra. I a més tenia el meu germà Lluís, escolar de Montserrat, saps? Era un referent... Però a mi la passió de la música se'm va despertar a l'adolescència, aquesta és la veritat.
A l'institut, no? Potser.
A l'institut, perquè el professor que ens feia l'assignatura era un crac i ens entusiasmava, el Constantí Sotelo. No fa gaire va ser Premi Nacional de Pedagogia, crec.
Doncs mira, li preguntarem al professor. Constantí, bon dia.
Bon dia.
No em puc creure.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com estàs, Tito? Quin plaer escoltar-te. Menys mal que has parlat bé d'ella.
Exacte. Explica'ns, Constantí, com era el Josep d'alumne. Ja apuntava maneres?
Quina il·lusió que em fa parlar amb tu, Josep, i amb vosaltres, i amb Sabadell, que és el meu segon poble que estimo.
Doncs a nosaltres també em fa molta il·lusió, Constantí.
Fantàstic.
Sí, home, realment vaig anar de professor interí de música a Sabadell l'any 78 i vaig estar-ne fins a l'any 85.
Déu-n'hi-do.
Més o menys. I aleshores, amb aquells 5 o 6 anys, doncs vaig tenir molta sort. Molta sort. Molta sort perquè vaig trobar tota una sèrie d'un ambient positiu tant a Pau Vila de Sabadell, molt liberal, a la Carmen Laura Gil, que va ser consellera després, però va ser molt, molt protector de la música. Jo em vaig sentir com peix a l'aigua, fantàstic, a Pau Vila de Sabadell entre l'any 78 i 85. I aleshores, clar, va coincidir també tota una sèrie de gent que varen venir i vaig trobar gent meravellosa amb aspecte humà, amb aspecte social i amb aspecte musical. I d'aquí va sortir tota una sèrie de personatges. Vaig fundar la coral Pau Vila, que va durar durant 7 o 8 anys també.
Amb el Josep també allà o no?
I aleshores, el primer debut, centre, tot un grupet de xavals. I, bueno, jo vaig començar a fer les classes meves, doncs, de musicals, amb la flauta dolça i amb fer treballs de grup. I un dia, amb un treball de grup, un grup molt maco, diu, nosaltres volem fer el treball de grup dels Beatles. Bueno, un cop al mes fèiem això. Diferents grups, diferents músics que ells els agraven. Dic, si durant el mes jo faig la meva música, almenys un cop al mes sóc la vostra música. I bueno, i així vam agafar i vam fer els Beatles. Un grupet de quatre xavals, mare de Déu, van començar a explicar els Beatles. Bueno, i no vam acabar. I el dia següent van continuar fent música ells. És a dir, que varen començar a provar cançons d'ells mateixos, dels Beatles, de Yesterday, Bibi, tot plegat.
Que això era molt innovador, l'època, no? Això a l'època era...
Era època dels Beatles, era l'època...
A més, vas agafar el que tu deies, que vas agafar l'època més potent del Pau Vila, no? L'època...
Sí.
Una època molt, molt, molt bona.
I recordo que el Pep Vila i el Jordi Covino, que també era també del seu curs, i altres, van fer realment una entrada dels Beatles tocant ells al piano i cantant. Bueno, allò primer va ser meravellós, va ser, no hi havia cap més grup allà, tots feien playback, ballaven i cantaven, imitaven que ballaven, però ells van fer realment un concurs o un concert de Beatles al seu estil.
Un concertàs, jo diria un concertàs. Sí, sí, explica'ns també, doncs, Josep, una mica quin record guardes d'aquella època amb el professor Constantí també i amb tots aquests joves, no?
Diguem-ne que era la suma, no?, de totes aquestes activitats que el Tito organitzava i després el que incentivava que els alumnes fessin. I jo en aquell moment encara no estudiava música, però gràcies a la iniciativa del Tito, de cop i volta veia, ostres, un company de classe, una companya que estava fent 6-10 setè de piano, li veia tocar el piano, tocar el violí, ens feia cantar i a més se'm posava la pell de gallina de fer un cànon a 3 o 4 veus i dic, saps què està passant aquí? No?
El cuquet, et va fer venir el cuquet.
Sí, sí, aquí hi ha una cosa enorme i te l'has estat perdent i aquesta va ser l'empenta per anar corrents al conservatori. Diu, ara, de què m'haig de matricular? Però jo vull aprendre música.
O sigui, a partir d'aquí et matricules al conservatori, a partir del Pau Vila.
Sí, a segon de BUP vaig començar a estudiar.
Ara anirem, però per acabar tots dos, us volia preguntar si després heu mantingut aquest contacte d'alguna manera.
Sí, sí, sí. La vida, que sí, Tito, ens hem anat trobant en moltes ocasions.
Fantàstic. Per mi la meva filiació és el Josep Vila. És un fill meu i me l'estimo molt. I bueno, davant meu tinc jo aquí una cançó teva, Josep, que vas fer un dia que vam anar de viatge a Núria. Te'n recordes?
Mare de Déu, mare de Déu, sí senyor, sí.
I allà el viatge de Núria, allà convivint i cantant amb la gent de la coral, tu vas fer un cànon.
Sí.
Que tinc aquí. Què sí, diu? Sí. Som lluny d'un viatge que ens va agermanar. Per prades i cingles, plegats vam cantar. Ressonen encara aquells mots fraternals. I esperem joiosos veure'ns retornar, com avui.
Té una flaire molt Artur Martorell, eh?
Sí,
és la que em sortia.
Déu-n'hi-do,
Sí.
Uns quants anyets han passat, eh?
Sí,
sí, sí.
Sí, tenia el cap ple de rínxols, te'n recordes, Tito?
Sí.
Escolta, semblava que no s'acabarien mai, eh?
Sí, però tenia. Té d'allò. I m'agradaria que una anècdota...
Molt ràpid, Constantí, perquè se'ns acaba el temps i necessitem viatjar encara en el temps.
Quan feia el BUP, o l'últim curs de BUP, o el preu, un dia em ve el seu pare i em pregunta, Tito, el meu fill vol ser músic. Però escolta, jo ja en tinc un de fill que és músic ja, que està a Montserrat i d'allò, i un altre també que fa música. I aquest home, jo voldria que fos, arquitecte, no sé què. Dic, mira, no sé què deia el teu pare, no sé què deia, però dic, el teu fill, el Josep Vila Castanyes, és molt intel·ligent. Pot ser pots arquitecte, pots ser el que vulguis, fantàstic. Ara, de música, és excepcional. Aquesta va ser la meva recomanació que vaig fer i em penso que no em vaig equivocar.
I vas encertar totalment, Constantí. Ho sabies? Coneixies aquesta anècdota, Josep?
Veritat, això no m'ho havies explicat mai.
Ho sabem tot.
Això és la màgia de la ràdio. Constantí, una abraçada, moltíssimes gràcies per col·laborar. Que vagi molt bé.
Una abraçada, Tito. Fins aviat.
Igualment, ens veiem.
Gràcies.
Doncs, tot i que apuntaves maneres, no?, per la música, després de fer el COU et vas apuntar a arquitectura. Però aquell estiu, què és el que va passar?
En realitat no em vaig arribar a matricular. El que vaig fer és la selectivitat, per veure si traia la nota de tall famosa que permetia accedir a aquesta... Això sí que ho vaig fer. Però a l'hora d'anar-me a matricular ja a l'escola d'arquitectura, doncs vaig dir... Jo ara no puc deixar. Crec que havia fet ja... Estava aquell estiu fent quart de piano amb la Glòria... I hi havia una cosa que em deia, no puc deixar. També tenia algun conegut a la Coral Belles Arts que havia començat arquitectura i ho havia deixat al cap de 2 anys i va decidir ser cantant, Xavier Rivera.
Segur que
el coneixeu també.
Sí.
I allò em va servir com de dir, si tu et passarà el mateix, si ja ho saps, si no hi donis més voltes.
La que tens el cuquet,
sí.
Ja tenies...
I juga-te-la i tira. I alguna cosa ha sortit.
I amb la Glòria, bé, o sigui, us vau conèixer aquesta època.
Sí, mira, la Glòria, el que et deia...
Que va passar pel programa, la Glòria Peig.
Vaig anar al conservatori, em vaig matricular de piano, i quan vaig haver estudiat durant un any amb la Raimunda Mascarella, que era una de les professores ja històriques que havia estudiat de la generació de la meva mare, a l'acabar el curs vaig veure la Glòria Peig que estava en un despatx fent tràmits i dic, què deu voler dir això? Perquè jo sabia que jo tenia una cosina segona que s'ha anat a Sevilla a estudiar piano. I vaig veure que entrava de professora i aleshores em va venir molt de gust apropar-me i conèixer-la i aleshores ja vam arrencar segon curs junts i així vam fer tota la carrera.
Déu-n'hi-do. Així es deu venir una miqueta de la mare, també, tota aquesta part, aquesta afició de la música.
Mare sempre ha estimat molt la música. Sí, la mare va prendre piano a casa durant la guerra, que tenien una monja refugiada a casa. En un moment en què monges i capellans doncs, van passar una època... Molt dura, molt difícil. I a casa, doncs, anònima i d'amagatotis, van tenir refugiada una monja que tenia estudis de piano i va ensenyar a la meva mare i algunes altres germanes una mica de música.
Així es va ser, veus, una miqueta a la torna, després de la monja va venir una miqueta...
Mira...
tota aquesta cosa, no?
Alguna cosa.
Jo la mare encara la veig a vegades pel carrer.
Està fantàstica
la mare. Sí, tota, sí, ja sí. Quina edat té, ja deu ser.
N'acaba de fer 90, ho vàrem celebrar aquí a la Clotilde.
El
mes de gener.
Per molts anys, si ens està escoltant.
I tant.
Llavors hem d'explicar també als nostres oients que vas fer doncs, estudis d'harmonia, de contrapunt, de fuga i composició. Has musicat, per exemple, també textos com els del poeta i l'escriptor Miquel Desclot.
Sí.
Bon dia, Miquel.
Bon dia.
A veure, quan fa que us coneixeu amb el Josep?
Ostres, en Josep ho té comptabilitzat perquè recorda molt bé l'anècdota, però jo ja m'he perdut.
Doncs vinga, Josep, explica'ns aquesta anècdota
anys i
quan
panys,
fa.
Anys i panys.
Deu ser lo del Virolet, no?
Sí.
Jo ja havia posat música, textos del Miquel sense conèixer-lo i sense demanar-li permís. I vaig conèixer la poesia del Miquel gràcies al Josep Maria Pladevall, que era el meu professor d'harmonia, i que per la coral del Pau Vila ja ens va fer una col·lecció molt bonica de 7 peces per grups de flautes i percussió i cor, que vaig dirigir jo quan ja acabava l'institut. I aleshores aquests poemes que bonics, i em va dir, si vas a la llar del llibre, demana aquest llibre, edicions 62, Cançons del Lionel Barret. Van passar uns anys i aleshores em van fer un encàrrec a Barcelona, una coral que celebrava un aniversari. I el Pep Albanell, el llibretista, va dir, jo faré la història pels poemes, jo no soc poeta. Em recomano un meu amic que es diu Miquel Desclot. I a mi se m'han posat uns ulls, sí, si us plau, això és una excusa. L'anècdota és que un dia havíem quedat tots tres al Zurich, Barcelona, per parlar del projecte, de què faríem això. I jo estava doncs, estudiant al conservatori i duia un llibre que l'acabava d'estrenar, que parlava de Bach, Haydn i Beethoven, que es deia l'estil clàssic. I mentre m'estava prenent un cafè, que vaig arribar molt d'hora, se'm va acostar algú, va veure la portada del llibre, em diu, et fa res que t'agafi la referència a aquest llibre? Dic, cap problema. aquí el tens. I llavors va arribar el Pep Albanell, que jo ja el coneixia, i ens va presentar. I aquesta persona va resultar ser una mica d'esclat.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. I a partir d'aquí ja un munt de vegades heu col·laborat, no?
Sí, diguem-ne que la meva literatura, molta de la meva literatura coral, especialment per mainada i per gent jove, ha anat acompanyada de la seva poesia, i en alguna ocasió que sí, ens han fet algun encàrrec comú, la cançó de l'instant, per exemple, quan es va celebrar l'any clavé. I no sé,
I
si
Miquel,
em deixo alguna cosa.
I Miquel, escolta, tu li feies fins i tot de guia literari, no, al Josep? Li feies algunes recomanacions,
sí,
m'han dit. A veure, explica'ns sí, això.
Ja.
Sí,
és que hi ha una cosa que heu de saber, és que en Josep i jo ens hem fet germans adoptius. Perquè els nostres pares tenien, si fa no fa, la mateixa edat, es van casar pels mateixos temps, i vam acordar doncs que la literatura i la música ens havia germanat igualment, i que jo podia figurar com el seu germà gran i ell com el meu germà petit. I per tant, com a germà gran, doncs he tingut dret a facilitar-li llibres, textos, poesies, etc.
Ha alimentat la seva que curiositat bonic. Innata, i Josep, explica'ns que ella ve de prescriptor, no m'imagino,
sí.
Miquel?
Saps una cosa estranya? Que amb tots els meus estudis de primària i de secundària, el que era la literatura, tant catalana com castellana, no hi vaig connectar mai. No sé per què va ser, les lectures que ens recomanaven, el professorat... Mai és culpa de ningú, però a vegades hi ha coses que no es donen. I tot el contrari del que em va passar amb el Constantí, em va passar amb la literatura. I quan de cap i volta m'enamoro d'uns poemes i començo a créixer com a compositor amb uns poemes, i conec el poeta, i un dia li vaig dir, t'haig de confessar que em passa això. I aleshores ell em va recomanar durant uns anys un recorregut
a més et va obrir
per la literatura catalana, els clàssics, no sé què, cap aquí, cap allà. I el punt culminant d'aquest acompanyament, d'aquest mestratge, va ser quan jo havia d'escriure una obra en el meu concert de comiat amb l'Orfeó Català, i vaig voler fer una gran cantata oratori, un Veni Creator Spiritus. Jo tenia molt clar que volia posar en música aquest himne llatí, però volia combinar-ho amb poesia que dialogués amb cada una de les estrofes, i que fosen els sis idiomes que jo més o menys faig anar, que parlo o llegeixo, i això. I aleshores li vaig dir, doncs, m'ajudes amb això? Voldria un que parlés d'aquest tema, un altre que toqués aquest tema, un altre que... I ell em va fer unes recomanacions esplèndides, i d'aquí va sortir una obra que és, diguem-ne, fins a aquest moment, l'obra del que estic més orgullós.
Quina és?
Beni Creator Spiritus, el títol d'aquest himne llatí, sí. Que és un himne cap a l'esperit creador, però també l'esperit de la sabidoria, del que aprenem al llarg de la vida, els valors de la convivència humana, té moltes derivades.
I llavors explica'ns una mica doncs, el missatge, no? Perquè ja que aquesta és la secció L'Alegria de Viure, potser també ens pot doncs, encoratjar a molts de nosaltres.
És com una alegria de viure, no?
Sí, i va venir en un moment en què estàvem també en plena crisi econòmica, bueno, potser podríem dir que encara hi som, perquè hi ha molta gent que l'està patint i no hi ha manera de sortir-nos-en. Darrere d'una crisi econòmica ve una crisi de convivència, ve la crisi dels refugiats, i era realment un moment on semblava que moltes coses es desmuntaven. I aleshores jo sentia la necessitat de verbalitzar d'alguna manera que, malgrat totes aquestes circumstàncies, sempre hi ha alguna cosa dintre que està latent, esperant el seu moment per ressuscitar. I aleshores vaig necessitar apropar-me a textos que reivindiquessin la vigència dels valors convivencials i d'estima mútua i de la riquesa del conèixer els uns als altres, de la col·lectivitat, d'una manera gairebé urgent. I aquest poema llatí sumat de les lectures que em va recomanar el Miquel, doncs van crisolar en aquest missatge.
Miquel, sé que has de marxar, que en 5 minuts marxaves i que tenim poc temps, però quan escoltes ara el Josep, no?, i veure doncs, aquesta influència, com et sents?
El germà petit.
El germà petit.
Més que influència, és que hem compartit coneixements.
Aquest acompanyament, sí.
Sí, i ens hem passat estones escoltant plegats música de Bartók, que ens apassiona a tots dos. Vull dir que ha estat compartir moltes dèries i moltes passions, i fins i tot doncs, estones molt familiars, perquè en Josep va començar a venir a casa que era molt jovenet. Jo recordo que la meva filla era molt petita llavors, i en Josep té una anècdota sobre aquesta trobada que em sembla que encara no us l'ha explicada.
Aviam, aviam, va, explica.
Explica-la tu, Miquel.
No, no, explica-la tu, que jo te l'he sentit explicar tu.
A mitges, va.
Jo crec que havíem quedat precisament després d'aquest primer encàrrec, i jo vaig anar a casa vostra, a Castellar al Vallès, i tu em vas ensenyar els primers poemes que havies escrit, els vam estar llegint junts i tal qual, i mentre fèiem això la Clara estava asseguda davant nostra, damunt la catifa, davant del sofà, i de cap i volta vam sentir un gos que bordava al pati, i la Clara es va aturar, va mirar el seu pare i va dir: pare, diu, la lluna crida. La lluna crida. I vaig dir que això està preparat, dic, això no pot ser. Diu, no, no, diu, que saps què? Que la lluna és una gossa de color negre que tenim.
Boníssim, però clar, aquell moment és com, no? Tan poètic, tan màgic.
Es va quedar veient visions.
Sí, sí, veient visions, literalment.
Totalment. Sí, sí. Moltíssimes gràcies, Miquel, i bon viatge.
Gràcies i records.
Records a la Teia i a tota la família. Fins aviat.
Així ho faré.
Doncs, una abraçada. Una abraçada. Nosaltres fem una aturada musical. Josep, explica'ns en què et fa pensar aquesta composició.
Em fa pensar en Wagner, en la meva adolescència, que estava jo descobrint el món de l'harmonia en la música, és una qüestió essencial, i em fa pensar en el Josep Maria Pladevall, que va ser el meu professor d'harmonia, i que això ho entendran els músics que ens escoltin, que un dia, com qui no vol la cosa, ens va dir... Hi ha un compositor, Wagner, dic, home, sí, Wagner, que té una de les seves òperes, un preludi, Tristany i Isolde, que està en la tonalitat de la menor i no fa servir ni una sola vegada la corda tònica. I tu estaves allà intentant escriure quatre compassos amb cinc o sis acords i dius, això és impossible.
Això és possible, no?
Llavors jo cantava amb ell, sota la direcció del meu germà Lluís, al Coral Belles Arts, i la Carme Mampel, que actualment viu a França, però era, ja estudiava música també aleshores, em va passar a caset tota l'òpera, val? Del disc que tenia a casa, aquella època anava així.
Sí,
el meu accés primer ja no em podia comprar l'òpera i me la va passar. I em vaig estar mesos i mesos escoltant-me aquell preludi, com s'ho feien, intentant fer dictat, saps? De descriure allò que sentia i descobrir, va ser com una mena de... Bueno, han passat molts anys d'això... M'agrada molt l'òpera, no sóc un apassionat, m'agraden potser més altres músiques, però l'òpera m'agrada, tinc un respecte pel gènere enorme. M'agrada molt Wagner, però especialment aquesta òpera, perquè és una història d'amor impossible, és una representació d'aquell amor trampa, no? que tothom somia, tothom desitja i que no existeix, perquè l'amor és una cosa molt més real, molt més humana, no tan divina i tan elevada. I em recorda... Bueno, i a part, penso que en el context de Wagner és l'única òpera que no té un missatge més enllà de la pura emoció, no? No hi ha cap doctrinament al darrere, ni cap cosa rara que et pugui pervertir.
Parlem també de la direcció, no? Dels
sí,
cors.
Sí, parlem.
Has dirigit gairebé 20
sí.
anys l'Orfeó català, que es diu aviat.
Sí, l'Orfeó concretament 17. Vaig estar 18 anys al Palau perquè vaig estar un any més amb el cor de cambra.
I com hi arribes? Com comences o com arribes a la direcció així?
A la direcció vaig arribar, a veure, així,
una miqueta.
Vista d'ocell, sí, ja t'ho diré. Bueno, el primer que em va posar una batuta a la mà va ser el Constantí.
Constantí.
Quan ja acabava el curs que jo estava fent cou, em va dir, Josep, el concert de final de curs tu dirigiràs la segona part, pots decidir què fas.
Sí, la primera direcció va ser el Pau Vila.
Sí, la coral Pau Vila, sí. Jo ja cantava la coral Belles Arts, recordo que mitja coral Belles Arts ens va venir a sentir.
Home, molt bé, no?
I, ostres, vaig sentir molt acompanyat.
Tots cap al Pau Vila.
Sí, després amb la coral Belles Arts...
cantant la coral Belles Arts.
Sí, sí, vaig fer de director assistent, vaig començar una coral juvenil al seu moment... Després en vaig ser el director, d'aquí va venir la idea de crear Líder Càmera com per fer un pas més enllà a nivell d'exigència musical.
Però tu ja veies això de la direcció i ja et feia...
Sí,
et feia
perquè...
petxoca, et feia...
Sí. També
per què?
Veia...
Què és el que et motivava? Què és el que podies aquesta... aportar?
Ja havies acabat piano, estaves...
Sí, estava a la recta final.
Estava a la recta final de piano.
Però no ens enganyem, piano, per molt bona escola que tinguis, si comences a certa edat... penso que hi ha unes limitacions, vull dir, has de ser realment molt dotat per aquell instrument.
Val.
Però la majoria d'instruments tenen una mena d'evolució paral·lela de la fisiologia amb la tècnica. I per això tota la canalla que ha començat molt de petit amb un instrument que realment els hi va bé, ells són l'instrument. I el piano em va obrir les portes de la gran literatura, però com a instrumentista tècnicament no em veia fent concerts de solista, més aviat patia això. Però en canvi... per llegir literatura, per acompanyar un assaig, per acompanyar un cantant en un assaig, doncs va començar a ser una eina fantàstica i encara ho és, no? I aleshores, alternatives, que em vaig trobar amb el món dels cors sense voler-ho, trobant-me enganxat, i jo veia un concert de la Coral Belles Arts i flipava, i deia, ostres, com poden sonar tan bé unes veus juntes?
Perquè això, perdona, això és capella, no? Això se'n diu o no?
Sí, el cant a capella és quan no hi ha acompanyaments, però la literatura coral hi ha la música a capella, hi ha música per cor i piano, o amb els conjunts, hi ha la música sinfònica o coral, però... I així vaig anar entrenant en aquesta passió, no? I Líder Càmera va ser la meva gran escola, perquè és un cor que m'ho va donar tot i m'ho va permetre tot, des dels grans encerts fins als grans equivocaments, m'ho van perdonar tot sempre, i aleshores això va fer, com que era un cor que brillava moltíssim en el panorama, quan l'Orfeó Català va necessitar un relleu, doncs em van venir a trucar a mi.
Doncs escoltem també una peça del cor Líder Càmera de Sabadell. Josep, explica'ns per què has escollit també aquesta cançó, Muntanyes Regalades.
Per dos motius, perquè sóc un apassionat del folclore, tant com a director com a compositor, la relació amb el folclore ha estat una constant, un anar i venir, un apropar-t'hi, allunyar-t'hi, agafar distància, i perquè amb la meva trajectòria amb el cor Líder Càmera estem, no?, els que hem format i formem part d'aquest projecte, orgullosos de moltes fites, però concretament els dos enregistraments que vàrem fer dedicats al folclore català van ser un gran encert, ens va agafar en molt bon moment i és un record que no envelleix.
Un patrimoni. Jo estic meravellat de la veu. Té una veu que... té una veu musical. És que quan parla sembla música. Estem aquí bocabadats, oi que sí?
Home, imagina't, no?
No, però oi que té alguna cosa especial?
Sí, suposo que tantes, no? Al final, tantes vivències, aquesta manera de comunicar, d'expressar, aquesta
sí,
serenor,
molt,
no?
Molt.
No ho sé, jo no us ho puc dir,
Es fa entrar, no? Perquè, clar, una coseta... Quan tu tens la batuta de què és? De...
Jo no la faig servir gaire, eh?
No,
només
clar.
Quan tens una formació orquestral i coral molt grossa al davant.
Aviam, sí.
I és una manera de ser, de que et vegi millor a la distància, malgrat que és una eina petita.
Perquè és com una prolongació. Sí, és perquè et vegin la batuta.
Exactament. Però més que et vegin, mai veuran la batuta més que tu. Però quan és necessari un grau extrem de precisió amb certs petits detalls, amb la batuta pots comunicar-te millor que sense. Però, en canvi, les mans lliures de la batuta van molt millor per modular el so, especialment quan té a veure amb la veu cantada, i per empatitzar amb la fonètica, perquè la música coral té dues partitures.
Aviam, si
les notes,
explica'ns una miqueta.
Oi? Hi ha les notes, i a sota de les notes hi ha un text.
Val.
Per tant, de dues partitures, dues músiques. Hi ha la música de les notes que ha fet el compositor i la pròpia música del text. I a vegades, perquè una cosa estigui pronunciada d'una manera unànime, has de fer servir els dits, o els canells, o obrir la mà, o tancar-la, saps per què? Més enllà d'una massa sonora hi hagi aquest perfil del detall menut de l'idioma.
I les mans et donen aquesta més possibilitat, no? Més.
Sí, són on hi ha els detalls més petits. En canvi, la direcció és una qüestió integral, t'ho dirigeixes amb tot el cos.
Uh-huh. El que sí que, parlant de batutes, has coincidit també doncs, amb les grans batutes, no?, del món.
Sí, això ha sigut un dels grans regals a l'època Orfeo Català de poder col·laborar amb grans figures, sí, i tant.
I explica'ns també, doncs, com dèiem, no? També doncs, has estat en altres entitats com l'Orfeón Donostiarra, el Coro Nacional de Radio Televisió Espanyola, no? També has treballat amb el de Budapest.
Sí.
Ha estat a tot arreu, eh?
Bueno, encara queden llocs.
Això
és el que estem fent ara, intentant obrir noves places.
Londres, París, Reus, eh?
Això, sí, exacte. Sí.
Aquí del carrer... Sanjurjo, a Turquia,
sí,
a tot arreu, eh?
Sí.
Fantàstic,
aquest
no?
És el moment al que estic ara, diguem-ne, que per sort o per desgràcia m'he trobat amb que he fet moltíssimes coses i molt aviat. I ara que estic en una edat, amb molta energia, moltes ganes i possibilitats d'oferir coses, i ara, diguem, aquest ventall se m'està obrint, doncs, bàsicament a l'estranger, en llocs que no em coneixen i que un parla de tu, l'altre recomana, i vas anant, i vas més o menys intentant satisfer les expectatives, i això va, doncs, obrint nous camins, no? I realment, en aquest moment, les perspectives són molt boniques.
Estaries un moment dolç, diguéssim, no? Seria un...
Sí. També us haig de dir que també és difícil, fer-se la idea de que el recorregut a casa una mica ja està fet. Això també té una part una mica difícil d'assimilar i per això, per exemple, ara aquest retrobament amb Líder Càmera i poder seguir fent música a casa amb un nivell de confort i de caliu humà i amb una continuïtat, per exemple, per mi ara és quelcom molt important. Però quan et planteges la carrera com un anar endavant, com un anar endavant, ara per mi anar endavant, doncs això, és haver estat a Turquia amb el cor estatal, haver-hi fet un concert, haver fet una masterclass internacional amb 6 alumnes de diferents països diferents, haver dirigit doncs, dues vegades el Cor Mundial de Joves, anar ara a Leipzig a dirigir un programa Música Meva amb el Cor de la Ràdio de Leipzig, l'any que ve a Estocolm, tornaré a Madrid, al Japó amb el Cor Juvenil Nacional del Japó, i són camins que es van obrint, i és una mica ara, a diferència d'abans, com els actors, no? Veus el que tens d'aquí un any, d'aquí un any i mig, però no saps què passarà després, i aquest agredolç és renovador. És a dir, que l'única cosa que a mi sempre m'havia fet por era de aquesta paraula tan lletja que se'n diu palancar-me, no? De dir, pum, ja et quedes aquí, ja està, rodar, només rodar, potser ho hagués fet si les circumstàncies m'haguessin portat, però a vegades hi ha coses que et mouen i et fan moure.
I pels que no estem avançats a tot aquest món, diguéssim, quan parlem de tots aquests viatges que estàs fent, que estem parlant d'Europa... Sí, això,
Europa, Llatinoamèrica.
Llatinoamèrica sí, també hi ha un camp.
Sí, aviam, el món coral és global.
El món coral és global.
Excepte els països àrabs, en què la cultura coral, sí, la música popular, per exemple, de Turquia o de molts països àrabs, és monòdica.
Val.
Les cançons populars és una monodia en què una veu canta i altres instruments doblen amb diferents instrumentacions, però el concepte de l'harmonia, de les veus, del concepte coral... està doncs, a tot Amèrica, a Àsia, està fent una explosió increïble. Per tant, hi ha feina a tot arreu, hi ha possibilitats de treballar a tot arreu.
O sigui, que ara es viu un bon moment en aquest sentit.
Sí, sí, el millor que hi ha hagut mai, de pluralitat de models, de recursos econòmics dedicats a la música coral. O sigui, les universitats americanes, per exemple, és una cosa impressionant. Fa 40 anys Amèrica coralment era molt pobre.
Amèrica del Nord.
Sí, Amèrica del Nord, eren 3 o 4 grans noms, i actualment la gent ha viatjat molt a Europa, s'ha endut el millor cap allà, allà hi ha unes bones infraestructures, i bueno, jo això també ho noto molt, no només per les invitacions que rebo, sinó també per els enregistraments que rebo d'obres meves a on s'interpreten, i cada cop obres de més envergadura, que jo considerava més difícils, s'estan interpretant a més llocs perquè hi ha més cors preparats per fer-ho, no?
Una de les més escoltades és aquesta, no? La Salve Regina, Santos Benedictus...
Aquestes són les top 10 de la música a capella. Sí, exacte. Sí, sí. I bé, i clar, no són obres fàcils. El Santos Benedictus, poder sí, l'expressament per un cor que perquè la pogués disfrutar, concretament la coral de Cardedeu, però la Salve Regina, no? Era tot un repte.
Què és el més complicat de la direcció de cors?
Definitivament, dues coses, l'oïda i la psicologia.
Explica'ns-ho, això. Sí, sí. Ara, la psicologia,
sí,
per què?
Perquè un cor, aviam, totalment des del no coneixement, un cor... Quanta gent hi ha? Quantes persones? O pot ser... Quin és el mínim?
No hi ha mínim. Si tu dius que són 4, diràs que és un quartet. Si són 8, és un octet. Si són 16, hi ha gent que en diu un grup vocal, hi ha gent que en diu un cor de cambra, hi ha gent... El nom no fa la cosa. És com de dir que és un orfeó, que és una coral. Depèn de l'època que es va fundar i en el context en què es va fundar, una agrupació té un nom o un altre.
I això d'un neix, d'un neix, és que això és quasi una masterclass,
sí, no, però...
d'un neix.
Aprofitem, que tenim el Josep avui.
La coral, el fet de cantar així amb cor,
sí.
Els orígens quins són, això?
Home, això ja ve de l'època medieval. A veure, cantar s'ha cantat sempre, sí. I abans de parlar, això tots els antropòlegs coincideixen, sí. Abans de parlar l'home va cantar. Això és així.
Clar,
abans
és un instrument que tenim innat,
exacte,
no?
Exacte, i abans que hi hagués un idioma que s'articulessin paraules, l'home s'expressava amb el cant. Doncs, bueno, aquí hi ha tota una evolució, la primera cosa així codificada
Catalunya,
que emmetzenava a nivell mundial és el gregorià. Del gregorià, doncs, ja es fan experiments d'escriure diverses veus, i el fet coral, que a més és una cosa que està des del principi.
Val.
És la cultura dels instruments la que eclosiona molt més tard.
I llavors això que deies, això de psicològicament treballar...
Clar, m'agrada això, sí, que deies, que sí. Un director ha de tenir oïda i psicologia.
Aviam.
És gran en aquests
clar,
arguments.
És que té un pressuposat que ha de ser un bon músic, oi? Que ha de tenir un bon entrenament a nivell de tècnica, de direcció, que ha de saber analitzar partitures, tot això té un pressuposat. Però diguem jo que porto tants anys a l'ESMUC ensenyant i fent masterclass a nivell internacional, i tractes amb alumnes de moltes diferents escoles, i la majoria ja venen amb això, però és aquell salt últim cap a l'excel·lència, realment el notes, d'aquells que realment senten el que estan dirigint i senten el que volen sentir, és a dir, l'oïda externa, saber això que està passant davant meu és el que jo vull o no, què vull aprofitar d'això, què no, què canviaré, i tenir l'ideal en l'oïda intern de la peça que faràs, això és essencial, i no tothom ho desenvolupa prou, i l'altre és la psicologia. És a dir, que última hora, quan un director dirigeix, tant en un assaig com això, no s'ha de veure que és una feina tècnica. Ha de ser una relació personal, artística. I si tu, sense voler-ho, crees barreres, o crees tensió, o crees avorriment, o fas perdre el temps a la gent, o els estresses, qualsevol cosa d'aquestes pot anar en contra de la música, per molt bon músic que tu siguis. Per tant, em sembla que dels dos aspectes de desenvolupar, potser vosaltres m'heu preguntat els més importants, jo diria, no són els més importants, per tant, ho és tot, són els més difícils de desenvolupar, crec.
Endevino que la docència també t'apassiona, no?
Sí, ensenyar. sí, és el meu ioga.
El teu ioga.
Sí, perquè a les classes no hi ha pressa. No hi ha, en cada alumne pots agafar el tempo que ell necessita per ell o ella per tirar endavant un aspecte o l'altre, i allò a tu et renova també, perquè de cada alumne aprens alguna cosa. Això penso que qualsevol mestre, qualsevol disciplina
s'aprèn més.
Clar, i això és un regal, no? També tenir aquest temps i aquests recursos per poder motivar els alumnes.
I avui en dia hi ha una bona cantera, puja gent, això.
Sí.
Hi ha bona...
Sí, sí, sí.
Es nota el treball que s'ha fet a les escoles, instituts...
Jo miro enrere i veig ara totes les noves generacions de directors que ja s'han format a les MOOC en unes condicions privilegiades pel que fa, cosa que no van tenir la meva generació, ni les anteriors, i te n'adones el que està passant. Els cors que estan dirigint aquestes noves generacions estan sonant molt bé, i cada cop apareixen grups nous amb nivells d'ambicions, d'ambició artística més alt, i amb unes noves possibilitats, i això és imparable. Sí.
I com podem fer també que la música sigui més a prop del ciutadà, no? Aquest tipus de música que a vegades costa més aviat també per el mercat, no? Actual que existeix, perquè com deia la Glòria Peig quan va venir aquí, la música necessita un esforç d'escolta, no? I a vegades...
Sí. Sí. És la pregunta del milió, però jo diria que la divulgació és molt important, que hi hagi recursos econòmics per poder-lo oferir en les millors condicions, incentivar la creativitat dels programadors i dels directors perquè en els concerts hi passin coses musicalment interessants, però si pot haver-hi algun altre ingredient que pot atraure nou públic, doncs benvingut, sense que sigui una distorsió. Però diguem-ne que si coincideixo plenament amb la Glòria de que això... fortament relacionat amb la cultura de l'esforç, que està en crisi, de que tota cosa que requereix un esforç, una voluntat i una superació, el plaer que et reportarà és infinitament més alt que el de la immediatesa.
Però en canvi, no? Josep, avui dia, Josep Alavedra, tot ho volem ja, no?
Tot
immediat.
Volem. Sí, sí, sí.
Costa, en aquest sentit.
Això de que les coses tenen un temps, no?
Recordo un titular ferotge, no sé quants anys fa, una entitat bancària, que feia publicitat de préstecs. Ho veus, ho vols, ho tens, o una cosa així. Vaig pensar, és la síntesi d'aquest desgraciat estat d'immediatesa.
Però a quin preu, no? Però a quin preu? Sí. Això no ho posava, no? A quin preu ho tens tot així, a només un clic?
Un dels coses de la no immediatesa, i penso que ens n'ha de parlar, és Rocafort.
A veure com ho has lligat, això, a veure...
Amb el sentit de que a Rocafort el temps també passa d'una manera determinada.
Sí, val. No, hi ha és com un oasi temporal, sí.
Què significa Rocafort? Què és Rocafort?
Rocafort, per la nostra família, i l'amplio, els Vila, sí. Però sobretot els Cassanyes, és aquest oasi de pau, de gaudi, d'estiueig, que varen viure des de petits, gràcies a que el nostre avi, el Francesc Cassanyes Riera, doncs va comprar una casa, després una altra, després una altra, després una altra, i en aquella època que les cases estaven bé de preu, perquè estaven molt fetes malbé, les restaurava, mica
no hi anava
mica,
ningú, no hi anava ningú.
I de cop i volta, doncs, tots els meus cosins, i jo mateix, doncs, van viure unes infanteses fantàstiques, actualment els fills dels meus cosins, ara hi ha els nets dels meus cosins, i dels meus germans, clar, i és meravellós.
I per tu, Rocafort, també es trobes una miqueta aquesta pau, no?
Sí, aquesta és el lloc on visc ara. És el lloc on visc ara, perquè precisament per viatjar molt, anar amunt i avall a diferents llocs, a diferents ciutats, treballar a Barcelona un o dos cops a la setmana, necessitava un lloc per treballar a casa amb molta tranquil·litat al voltant, i Barcelona no era el lloc, que és on he estat vivint tots aquests anys quan treballava al Palau.
Em va preguntant què creia mentre se'm passava el fum, i entrant a una indie disco vaig citar es veu un tal Hume.
Només crec en el que veig jo i només us veig a vos quan començo amb formalismes.
Josep, i també volíem que ens expliquessis a veure on trobes l'alegria de viure quan falta, no? Perquè sempre trobem problemes, dificultats en el dia a dia, no? O a la vida en general. A la música, suposo, a Rocafort, on...
La joie de vivre.
La joie de vivre. Mireu, potser sonarà estrany, però la trobo en la quietud. Normalment, quan no notes l'alegria de viure és perquè no ve de fora, o les coses que estan passant a fora no et fan sentir aquesta. Aleshores vas a buscar una alegria de viure, no sé, a un nivell més essencial. Jo passo que senzillament m'aturo, busco, a vegades costa molt, però aleshores reconnectes amb alguna cosa que està dintre de tots nosaltres, que és l'alegria de viure per si mateixa, l'essencial. Hi haurà gent que en diu Déu, hi haurà gent que en diu existencialisme, hi haurà gent que en diu no sé què, però és una cosa que a hores d'ara mai m'ha fallat. A vegades sí que se m'ha quedat una mica amagada o colgada per no sé què, però que aquesta alegria de viure que ve de no sé on, no us ho sé explicar, però que estic convençut que tots la tenim a dintre. Quan et despulles de tot l'altre i arribes, aleshores actuar és tan encomanadissa que torna a donar vida a tot el que tens a prop. Les relacions humanes, la feina, la música, els paisatges, qualsevol cosa.
A nosaltres ens ha fet reconnectar, avui també, amb la seva alegria de viure, Josep.
Sí, és això que tots tenim una caixeta dins, no? una cosa que
hauríem d'escoltar més.
Aquesta veu interior, no? I també pensava en això, tot i que també té un altre matís, amb això, amb els sons del silenci, no?, que parlaven el Simon Garfunkel, no?,
sí,
també.
Sí. Que a vegades és una música preciosa, el silenci. El que passa que estem en un món on se li ha agafat molta por. Recordo, hasta un moment es va arribar a l'extrem de que les línies de tren et posaven música als vagons i a les andanes. Sí. Però què coi està passant? Sort que amb això es van fer enrere i tu pots decidir si vas en tren a escoltar música. No sé, hi hagi un desaprensiu amb el mòbil allò obert, no? Però...
El maleït fil musical, uh-huh, no? Que li van...
A tot arreu.
Tot el soroll que ens acompanya
és com
sempre.
Si la gent té por de pensar, de dir ara, oi, no sento res, no... I, bueno, potser costa, perquè no, culturalment hi estem acostumats, no hem crescut a la cultura del silenci, l'occidental almenys, però és una gran descoberta.
És que el silenci seria música, no?, també.
Esclar que ho és. Esclar que ho és.
Se'ns acaba el temps. Uh-huh. I voldríem també que ens recomanessis algú per compartir amb nosaltres la seva alegria de viure.
Molt bé, doncs mira, em faria molta il·lusió un dia posar aquest programa i sentir la veu del Jordi Fité. És una persona de Sabadell que admiro moltíssim com a artista, com a creador, i que durant molts anys ha sigut el meu vincle anual amb la ciutat, gràcies també a la Glòria Peig, perquè és qui em va recomanar, Josep, això no t'ho pots perdre, els seus espectacles que fa durant les dates nadalenques amb Il·lus Teatre. I el que ell mostra, el que ell comparteix a través d'aquestes creacions, és estar ple de joia de viure, també.
Doncs el buscarem i ens encomanarem de la seva alegria de viure. Moltíssimes gràcies per aquest regal.
Gràcies.
Una
a vosaltres.
Abraçada.
Gràcies.
Ferrari gave it to Jean-Luc Godard. Crossed many seas on a hot air balloon to spoon feed the lion's caviar.
Al matí, amb Raquel García.